Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra d'aquest dilluns 13 d'octubre. Òbviament, avui amb la mirada posada en el temps i tots aquests aiguats que s'estan produint a molts indrets de Catalunya, Terres de l'Ebre, sense anar més lluny, i aquestes imatges que quedaran també gravades a la nostra retina, imatges per la història. Qui parla de que no hi ha canvi climàtic? Només s'ha de veure aquestes imatges. Estem a mitjans del mes d'octubre, la gent amb màniga curta, aquestes pluges torrencials desbocades totalment, i atenció perquè s'esperen pluges a les properes hores. D'això et parlaré d'aquí a un moment. Abans rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez, avui amb molts temes importants, com per exemple, vull que estiguis molt pendent de l'entrevista que tindrem amb la directora general de Hay Derecho, que han fet un estudi que es diu A Dedo, el dedòmetro, i en el que assenyala els càrrecs de les entitats públiques que estan posats a dits i que el nivell de politització en els càrrecs és impressionant. És a dir, que no estan preparats per la seva tasca. Així que avui et convido que l'escoltis i, a més després, que et descarreguis aquest estudi perquè paga la pena. Rep la salutació, com dèiem, de què et parla la Montse Rodríguez. Comença aquí ara la Linterna de la COPE. I comencem parlant del temps, com dèiem, aquestes pluges que hi han hagut en aquestes últimes hores a Catalunya. I atenció, perquè demà dimarts compta amb aquesta matinada, perquè pot portar pluja intensa a la façana litoral. Els xàfecs podrien dur fins a l'inici del dia de nou. A partir del migdia se'n formaran de nou a la meitat sud del prelitoral i litoral a la Catalunya central, al Pirineu i al Prepirineu. I la temperatura no canviarà gaire. I anem fins a les carreteres, que també hi ha algunes incidències degut a aquesta pluja. Des del Servei Català de Trànsit ens informa en Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Doncs encara complicacions al voltant de Barberà del Vallès, on recordem de l'autopista P7, i a causa d'un accident queden dos carrers tallats en sentit sud. Seguim parlant d'uns 10 quilòmetres, 10-11 quilòmetres, entre Parets, Montmeló i fins a la zona de Barberà, com dèiem, en sentit Tarragona. També, però, en sentit contrari, en sentit Girona, hi ha lentitud amb retencions entre Sant Cugat i aquest punt de Barberà. D'altra banda, recordem, pel que fa a les vies afectades per les darreres inundacions, a Terres de l'Ebre queden 4 vies encara tallades, entre les quals, recordem, destaquem la C12 entre Amposta i Tortosa. I pel que fa a la resta de vies, destacarem també a aquesta hora l'autovia 2, lentitud, amb algunes aturades entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, sentit Martorell, a causa d'un camió avariat. És tot, bona tarda.
Gràcies, Roger, per la informació. 7 de la tarda, 3 minuts. Y antes de comenzar esta linterna de COPE, vamos con una noticia que va especialmente dedicada a esos empresarios y empresarias de pequeñas y medianas empresas, porque ahora puedes contar con un director creativo ejecutivo de reconocido prestigio trabajando codo a codo contigo. Brand Capital ha hecho posible que pymes con carácter y visión consigan una ventaja competitiva al nivel de las grandes firmas sin ser una multinacional ni una marca de moda. ¿Quieres ganar posición? ¿Diferenciarte sin disfraces? Es crecer sin perderte, vender y hacerlo bien. Piénsalo, y si quieres más información, en brandcapital.es.
Estàs escoltant
COPE Catalunya i Andorra.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
De dilluns a divendres, Esports Cope, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tocar...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Catalunya i Andorra.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De corrupció és fonamental que algú denunciï pública o internament, però això no sempre és fàcil perquè qui dona aquest pas es pot enfrontar a represàlies professionals i personals. És el que es vol evitar regular la figura de l'alertador de corrupció, que és el que ha començat a fer el govern català amb la memòria preliminar del que serà la llei d'alertadors. De fet, ja la directiva europea de 2019 busca precisament garantir una protecció efectiva per a aquestes persones i els estats membres han de traslladar aquesta normativa a les seves lleis internes. Quin és l'objectiu? Doncs garantir que denunciar no suposi cap risc, ni laboral ni personal, i que reconegui el valor cívic de la denúncia acompanyant a les persones alertadores durant tot el procés. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, és molt important aquesta figura d'alertador perquè d'alguna manera contribueix a la integritat pública perquè comunica casos d'irregularitats o de corrupció seguint el principi de col·laboració ciutadana en la lluita contra pràctiques irregulars. Per això, com ens ha explicat la Olinda Ania, que és la directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya, s'ha de garantir que el trasllat d'aquesta informació es faci de forma àgil i també segura.
Tant que un col·laborador necessari amb els poders públics s'ha de garantir que la comunicació, el trasllat d'aquesta informació de possible corrupció o d'irregularitat es faci de forma segura, de forma fiable i de forma fàcil, també. I en això estem treballant des de l'Oficina Antifrau, generant un canal extern que faciliti aquesta facilitat, aquesta seguretat, aquesta utilitat, i per això es va posar en marxa ja fa temps la possibilitat també de fer denúncies de forma anònima.
I quina és la funció en aquest cas de l'Oficina Antifrau amb els alertadors? Doncs primer gestiona aquest canal extern de denúncies i es garanteix l'anonimat de la persona que denuncia i s'estableixen també altres mesures de protecció com assessorament o ajuda psicològica i financera.
Aquí es garanteix l'absoluta confidencialitat de totes les denúncies que es presenten i també es facilita que ho puguin fer de forma anònima. En segon lloc, l'Oficina Antifrau el que ofereix a l'alertador de la persona que vol alertar és mesures de protecció i que inclouen un assessorament previ i també la llei preveu ajuts psicològics, ajuts financers i tot l'assessorament jurídic que necessiti.
Doncs una de les institucions millor valorades pels ciutadans és justament l'oficina antifrau. Es demostra aquesta confiança en l'increment de denúncies que rep aquest organisme. Es tracta de recuperar d'alguna manera la confiança en les institucions i fer front a la corrupció, doncs, hi ajuda.
Actualment a Catalunya hi ha al voltant de 60 persones amb estatus d'alertadors protegits i un d'ells és l'Oriol Camacho, que va ajudar a destapar un cas de corrupció a la Federació Catalana de Futbol i que ha estat avui a migdia COPE.
Sí, l'Oriol el que va fer és col·laborar amb la policia des de l'octubre de 2023 arran d'algunes denúncies que ja s'havien presentat. La unitat anticorrupció dels Mossos d'Esquadra es van posar en contacte amb ell per si tenia informació sobre les falsificacions d'unes signatures i va tenir clar en aquell moment que havia de col·laborar.
En cas contrari, et converteixes en un encobridor, no?, de la comissió dels presumptes delictes que s'hagin pogut cometre. I bé, va arribar un punt que quan estàs davant de la policia i més d'una unitat tan especialitzada en corrupció, la veritat és que bé, decideixes donar el pas endavant, col·laborar i treure't un pes de sobre que suposa doncs, mantenir el silenci sobre determinades pràctiques.
L'Oriol era en aquell moment secretari general de la Federació, continua sent, però està de baixa amb un expedient d'incapacitat permanent que s'ha de veure com es resol en els propers mesos. Reconeix que la decisió de col·laborar en casos de corrupció deixa seqüeles que en el seu cas encara arrossega.
Arrossegues, evidentment, les conseqüències d'aquesta decisió i tot el que comporta les posteriors represàlies d'aquestes persones, no? Llavors, jo tinc diagnosticat un trastorn adaptatiu de caràcter mixt, ansiós-depressiu, i bé, doncs, això s'ha mantingut al llarg del temps, inclús amb un empitjorament en alguns moments, amb brots de violència descontextualitzada, i, bueno, he hagut de requerir tractament mèdic, tractament farmacològic i psicoteràpia, no?
L'Oriol va portar el tema fins a l'oficina antifrau, primer li van fer costat, però després van deixar-ho en un calaix, i per això és molt crític amb aquesta institució.
L'oficina antifrau és una fàbrica d'excuses per no donar la protecció al nivell que mereixem d'acord amb la llei als alertadors de corrupció i que tampoc aplica el règim sancionador com li correspondria quan som víctimes de represàlies, no? Llavors, els arguments jurídics són arguments mutants que comencen dient que com jo era testimoni en un procediment judicial doncs no em podien dotar de protecció, cosa que és una absoluta fal·làcia.
Doncs la previsió és que la llei es pugui aprovar abans de finals d'any. El projecte recupera l'esperit d'una proposició legislativa fallida del 2018, impulsada en aquell moment per PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP, que ja preveia garanties jurídiques, assessorament institucional i també sancions.
Hoy es un placer en la linterna COPE Catalunya y Andorra de hablar con Safira Santos, que es la directora general de Hay Derecho. Safira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo nace este Hay Derecho? Esta entidad que, por cierto, ha publicado un informe que se llama El Dedómetro de Cataluña, del cual vamos a hablar.
Pues bueno, Hay Derecho nace en origen por la inquietud de un grupo de juristas que, viendo las consecuencias de cuando el funcionamiento de las instituciones no es adecuada, qué tipo de consecuencias negativas tienen, se unieron para decidir aportar análisis y acción para que las cosas funcionaran mejor. Entonces, al final, luego a ese grupo de juristas se unió mucha más gente, no solo juristas, periodistas, jueces, empresarios, profesionales de todo tipo. Y nuestro lema es: vigilamos que las instituciones funcionen bien, gobierne quien gobierne.
¿Este es el primer estudio que habéis hecho o hay otros? ¿Ya hay precedente?
Ya hay precedentes del dedómetro. El primero fue el dedómetro estatal en 2020, tuvo una nueva edición en 2024 y, bueno, hubo un intermedio precisamente en la área metropolitana de Cataluña en 2021 y luego ya pasamos a dedómetros autonómicos. Hemos hecho Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y ahora 2025 dedómetro Cataluña. Lo que sí es verdad es que es la primera edición de dedómetro de ámbito Cataluña.
Oye, ¿con qué os habéis encontrado? ¿Habéis visto que en Cataluña hay un alto nivel de politización en los altos cargos de las entidades públicas?
Bueno, pues hemos visto efectivamente que, como ocurre también en el resto del Estado, en Cataluña hay un nivel alto de politización en los nombramientos de los máximos dirigentes de empresas públicas y otras entidades públicas. Quiero remarcar que no estamos hablando de los consellers que evidentemente tienen que tener un perfil político. Estamos hablando de los máximos dirigentes de entidades que tienen unas competencias muy especializadas. Estamos hablando de gestión de ferrocarriles, aeropuertos, ámbito como el turismo, patrimonio cultural, vivienda. Entonces, donde entendemos que las personas que están ahí han de estar porque tienen el perfil profesional para dirigir una entidad con ese cometido.
Y por lo visto, lo que hay es un aprobado raspado, la gran mayoría, ¿no?
Hay un aprobado raspado en el caso de Cataluña. Ojo, que no significa que esté peor que el resto del Estado, pero es un aprobado raspado y los ciudadanos en Cataluña pues se merecen estar en las mejores manos posibles y, por tanto, en las mejores manos ha de estar la gestión del sector público. De hecho, destacamos la cifra de que el 40% de estos dirigentes no llega al aprobado en el sistema de puntuación que nosotros hemos, llevamos años aplicando, que lo que hace es evaluar sobre datos objetivos la formación, la experiencia profesional general, la experiencia de gestión y la experiencia en el gestor de gestión. Y luego, además, también puntuamos la relación, la vinculación con cargos de libre designación política, para poder ver también cómo sale el marcador de politización. Y medimos también la rotación en las empresas.
Sí, porque la politización es especialmente preocupante, ¿no? Muchos directivos provienen directamente de partidos políticos, ¿no? Una tendencia que se intensificó durante los años del Procés aquí en Cataluña y que compromete su imparcialidad y su profesionalidad.
Efectivamente, eso ha sido uno de los datos más reveladores, ¿no? Claramente se ve con los datos en la mano. Los datos es que hemos analizado 40 entidades, 150 directivos durante seis legislaturas, y efectivamente en esos años del proceso se ve como del año 2010 hasta el año 2016-2017 hay una caída muy importante de ese indicador, que significa que aumenta mucho la politización en los nombramientos. Luego se ha ido recuperando un poco hacia cifras, digamos, a datos un poquito más favorables, sí. Pero todavía la politización no ha recuperado los niveles previos al año 2010.
Uh-huh. Oye, ¿por qué la Generalitat de Cataluña tiene una sobredimensión institucional? He leído en vuestro dedómetro que Cataluña es la comunidad donde más entidades y empresas públicas hay en toda España. Por ejemplo, en Madrid hay 104, 129 en Andalucía, aquí 277 entidades públicas. ¿Hay pan para tanto chorizo?
Pues nos ha llamado muchísimo la atención esta cifra. Es además muy pertinente revisar esta organización institucional, estas empresas públicas, estos otros entes públicos institucionales. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente además cuando hay un debate sobre la financiación en Cataluña y otros asuntos relacionados con la mejor gestión de los recursos públicos económicos, pues habrá que ver de esas entidades cuáles tienen sentido, cuáles no, cuáles consumen recursos. De las 277, no todas han tenido asignación presupuestaria en los últimos presupuestos. Esto ha sido en torno a 183, pero con eso vemos que Andalucía 129 y, como decías, Madrid 104, se ha eliminado una. Hay mucha diferencia. Hombre. Hay mucha diferencia. De hecho, el volumen que se gasta en salarios, tenemos también esa gráfica de diferencia de presupuestos dedicados a entidades públicas y de salarios, llama muchísimo la atención. Hay cuestiones que se explican por razones culturales, por razones de extensión territorial, población, pero aún así, cruzando todos esos indicadores, el PIB, la población, el territorio, no se explica suficientemente, sino es porque hay también mucha duplicidad, como si fuera un poco entidades de alguna manera paraestatales o alguna asimilándose a la estructura estatal, además de la autonómica.
Oye, y nadie se da cuenta. Obviamente hay muchos que se dan cuenta, pero dan la espalda, ¿no? Como el que oye llover.
Bueno, por eso precisamente hacemos este tipo de informes, para decir, no solamente esto no es una percepción, aquí están los datos, esta es una investigación basada en datos y vamos a seguir con esto, porque es importante aportar ese tipo de datos al debate público y además soluciones también, ¿no? O sea, por eso pedimos, entre otras cosas, por ejemplo, que se haga evaluación de la gestión de esos entes públicos, que esté disponible para toda la ciudadanía y también que se haga evaluación del mandato y del desempeño de los máximos dirigentes de estos entes.
Oye, no me sorprende, pero es un poco triste que digamos que lo mejor que habéis encontrado es donde hay mejores prácticas es en el Institut Catalana d'Energia, l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural o Intracatalunya S.A. Estas entidades son las que demuestran que un sector público más profesionalizado posible, ¿no? Qué triste que el resto no lo sean.
Sí, y ojo, que no hemos evaluado la gestión, sino lo que hemos hecho es identificar algunas buenas prácticas concretas. Por ejemplo, en Intracatalunya, porque han incorporado un procedimiento para selección en un procedimiento abierto y competitivo de su máximo responsable, ¿no? En la Oficina de Gestión Cultural, porque lo que hemos detectado es una falta de rotación. Una falta de rotación porque está muy profesionalizada o a veces es porque no despierta especial interés por parte de los partidos públicos, de los partidos políticos, perdón, que gobiernan, el capturar políticamente esa entidad, ¿no? O sea que, bueno, hay que ver en cada caso cuáles son las razones que hay detrás, pero efectivamente ahí sí que lo hemos detectado y en este caso era pues que no hubiese excesiva rotación, ¿no? Sino que, o en otros casos, que sus máximos dirigentes siempre respondieran a criterios de alta cualificación técnica profesional, ¿no? ¿Por qué destacamos lo de la rotación? Pues porque una cosa que denunciamos es que no es admisible que cada vez que haya un cambio de gobierno, absolutamente todas las entidades, todas las empresas públicas y otras entidades especializadas tengan un cambio en sus cúpulas directivas. Hemos detectado entidades que han cambiado cada 2 años. En otros casos, la media se sitúa por debajo de los 4 años. Es imposible, con cambios cada 2, 3, 4 años, poder liderar planes estratégicos que realmente repercutan en la mejora del servicio para los ciudadanos, que es lo que buscamos.
Así es. Lo que está claro es que no se puede utilizar a las empresas públicas para colocar afines o hacer favores. Lo que hay en juego son servicios públicos e intereses de los ciudadanos, ¿no?
Así es. Justamente es lo que remarcamos. Estamos hablando de la gestión de servicios, estamos hablando de gestión de interés general, de servicios para los ciudadanos y, por tanto, hay que estar, lo primero, en buenas manos y lo segundo, no utilizar para colocar a fines de partidos. El entramado institucional y el entramado de las empresas públicas no se puede utilizar para que los partidos coloquen a sus afines que no han podido salir en listas electorales. No es casual que muchas veces, en las noticias más recientes que estamos escuchando a nivel estatal, vemos cómo hay muchas veces empresas públicas implicadas. Claro, es que si no se profesionaliza bien la propia dirección, pues luego empieza ese tráfico de favores que queremos extinguir.
Y luego pasa lo que pasa, ¿no? Que dices, pero este personaje, este político, ¿por qué no todo? Si es que no tienen ni idea.
Claro, ¿por qué está esta persona ahí, no? ¿Cómo es posible? Sí que hay una cosa que hemos detectado también en Cataluña, en este caso un poquito más favorable respecto al resto de España, y es que en la rotación normalmente los puestos rotan muchas veces marcados por las cuestiones políticas que comentábamos, pero más o menos manteniendo una trayectoria dentro de un mismo sector de actividad, ¿no?
Dentro
del sector de los transportes o de la logística, porque en otros entornos donde hemos investigado con el dedómetro, pues resulta que uno pasa de logística a turismo a energía, ¿no? Y dices, esta persona,
claro.
¿Qué pasa? Que un día sabe una cosa y al día siguiente se levanta especialista
que
en otro sector.
Mucho doctor Liendres, que de todo saben y de nada entienden.
Pues eso, y se trata de evitarlo, porque una cosa que a veces se nos dice es, hombre, ¿no se puede aprender a lo largo del ejercicio una responsabilidad?
Bueno.
Sí, pero estamos hablando de los máximos responsables, no de cargos intermedios.
Exacto.
Por lo tanto, entendemos que la curva de aprendizaje se tiene que traída. Todos aprendemos en el ejercicio de una responsabilidad, pero hay unos mínimos y se le tiene que exigir una vasta experiencia profesional y conocimiento del sector a quien se nombra al frente de una entidad de esta importancia.
Oye, me gusta muchísimo, aparte de lo del dedómetro, es fenomenal, me encanta el nombre, y además me gusta que las personas que quieran conocer en profundidad las conclusiones y recomendaciones lo pueden ver en la página web de visualización de datos, ¿no? Que tenéis ahí en Hay Derecho, ¿no? Que ponéis a disposición de toda la ciudadanía para que podamos verlo y que me parece súper interesante.
Todos los datos están a disposición. Es además muy entretenido porque la web intentamos que sea, tenga una parte interactiva y, por tanto, en cada sitio donde uno ve un circulito, pues es un dato en el que se puede pinchar, ver, averiguar más, ver el presupuesto de las entidades, ordenarlo y no solo, aparte de descargarse el informe redactado completo de sus 100 páginas, pero lo más entretenido es explorar en esta web que pueden ver en aiderecho.com.
Pues Zafira Carlos, directora general de Aiderecho, me parece maravilloso este trabajo, todos tendríamos que leerlo porque es lo que muchos pensamos, lo dicen, no, aquí el dedito se les va muy rápido a muchos, no, tú ponte en el cargo, tú el otro, el de la moto, no, hombre, que estamos hablando de cosas muy serias y no quiero poner casos en concreto, pero vamos, oye, Zafira Carlos, ha sido un placer conocerte y enhorabuena.
Pues nada, muchísimas gracias. Es una investigación valiente a la que dedicamos muchos esfuerzos.
Desde luego.
Vamos a seguir haciéndola porque además es posible hacerlo de otra forma. Lo hemos visto en otros países de nuestro entorno y vamos a por ello.
Pues que así sea, Zafira. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Beso, chao.
Las casas con Movistar Prosegur Alarmas, ¿qué?
Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De la meitat dels treballadors, un 54%, han tingut pluriocupació en algun moment de la seva vida, principalment per augmentar els ingressos o cobrir despeses bàsiques. Aquest fenomen afecta sobretot a sectors com l'hostaleria, el turisme i el comerç, on les condicions laborals acostumen a ser precàries. Tot i que un 50% dels pluriempleats valora positivament la flexibilitat i els ingressos addicionals, un 33% associa la pluriocupació a l'estrès i la fatiga i un 9% la considera molt negativa per la seva afectació a la salut i les relacions personals. La majoria dels encastats, per la consultora Randstad, un 73% voldria reduir la seva càrrega si milloressin les condicions del seu treball principal, evidenciant que la pluriocupació sovint no és una elecció voluntària, sinó una necessitat econòmica. Ho hem analitzat a Rere Cope Catalunya i Andorra amb Joel Barón, que és el director de Zona a Catalunya d'aquesta consultora, i ho ha parlat amb la Mar Puerto.
Sí, Joel Barón és director de la Zona de Catalunya a Randstad i explica que cada cop són més els empleats que trien la pluriocupació a Espanya com a tàctica per incrementar els seus ingressos o desenvolupar diverses àrees professionals. Un fenomen que està estretament vinculat a l'esforç que fan els treballadors per fer front a l'encariment del cost de la vida i a la pèrdua de poder adquisitiu. Per això no sorprèn que la principal motivació dels espanyols segueixi sent el salari.
És un tema d'ingressos. Per anar desgranant una mica, el 44% ho fan simplement o simplement per incrementar els seus ingressos anuals, d'acord? Però és que d'aquest total, un 22% necessita aquesta segona feina ja fins i tot per cobrir gastos o per cobrir costos bàsics del seu dia a dia. Per contra, tenim la banda de la vocació, és a dir, de les persones que tenen dues o més feines per un tema vocacional.
A més, un de cada tres treballadors associa la pluriocupació a l'estrès o a la fatiga i la majoria dels pluriempleats coincideixen en el desig del canvi.
I ens trobem amb el 95% que ens diuen que si tinguessin unes millors condicions en aquesta feina principal o en la seva principal, o en la seva primera feina, reduirien la pluriocupació, és a dir, pràcticament més de 9 de cada 10. Pràcticament un de cada 3 persones associa aquesta pluriocupació a l'estrès, ja sigui a l'estrès psíquic o a la fatiga física, no? Al cansament físic. Però és que, a més, un 10%, i aquesta és una dada molt preocupant, ho considera directament negatiu o consideren que impacte directament en la seva salut mental o en les seves relacions interpersonals.
La pluriocupació a Catalunya es concentra principalment en hostaleria i turisme i en comerç i atenció al client, mentre que per la cua se situen sectors com l'educació o la tecnologia i serveis digitals. La Neus s'ha viscut de la pluriocupació durant molt de temps, tenia dues feines i amb totes dues sumava moltes hores setmanals treballant, amb caps de setmana inclosos.
Bueno, pues per sort tenia la meva feina principal, que hi havia un horari doncs, estricte que s'havia de complir, el típic de 7 hores al dia, però l'altra feina sí que és veritat que era molt més flexible i això em permetia doncs, poder-me ocupar d'ella doncs, per les nits, cap de setmana o quan no estava treballant amb l'altra, amb la principal. Mm. Si amb una principal el treball és unes 37 i mitja a 40, de l'altra doncs, no era ben bé una jornada completa, però a una mitja jornada sí. Llavors anàvem ja a les 50 setmanals, segurament.
En el seu cas, assegura que la feina li treia vida i acabava esgotada. La necessitat d'ingressos i el fet de no voler perdre oportunitats laborals eren els causants de la seva pluriocupació.
Era angoixant perquè sí que passava moltes hores davant de pantalla, perquè al final eren feines de pantalla, d'estar amb l'ordinador, de redactar i de pensar també. Sí, sí, les dues de pensar i... Home, mentalment, més que físicament, acaba esgotat de tant pensar. I un cop acabava amb les feines, només volia doncs, desconnectar i no pensar més.
Ara la Neus viu més relaxada i té més temps lliure, cosa que anteriorment gairebé no sabia ni el que era. Ho aprofita d'aquesta manera, diu.
Mm-hmm. Justament vaig deixar de ser pluriempleada i el primer que vaig fer va ser apuntar-me al gimnàs per poder fer doncs, esport a les tardes, que abans això no ho podia fer, no? Mm-hmm. I sí, i ja també començar a fer com activitats més normals que abans potser em feia més mandra, com pot ser, no sé, llegir, saps? O mirar una pel·lícula sí. més seriosa. Abans, clar, no. Al final el desgast aquest...
L'anàlisi autonòmica situa Andalusia com una de les comunitats amb més incidència de pluriocupació, juntament amb les Balears, Múrcia i Navarra. En aquestes comunitats, mínim 6 de cada 10 ocupats s'han hagut de recórrer en algun moment a una segona ocupació. I, entre d'altres, en una posició intermèdia se situaria també Catalunya.
Avui, a la linterna COPE Catalunya i Andorra, parlem de tot plegat amb la senyora Dolors Líria, que és CEO de Mental Salut Professional i vicedegana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Senyora Líria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un cop més anem a petar el que és l'estrès i la fatiga, no? Imagino que moltes d'aquestes persones no voldrien pas tenir-la, però clar, hi ha coses que pagar i la gent ha de fer pluriempleo.
Sí, efectivament, no? Quan respon a una necessitat econòmica, doncs evidentment que això pot anar associat, no? A situacions d'angoixa i ansietat i estrès, no? Sobretot perquè evidentment, doncs hi ha més feina, més volum de feina, estem més cansats i a vegades també anem més estressats perquè això també, diguem, ocupa un temps que potser hauríem de necessitar per altres coses, no?
Aquest estrès a la llarga, doctora, això pot crear una afectació greu per la salut? Si no es tracta?
Sí, sobretot si no es redueix. Si no es redueix, si es manté molt de temps en el temps a un nivell molt elevat, a vegades arribem a situacions de molta ansietat que poden derivar en estats de burnout, d'estar cremat o fins i tot de depressió.
Uh-huh. Què d'important són també les relacions personals? Ho dic perquè la vida no és només treballar, no? És important la conciliació familiar i també la personal.
Sí, efectivament, això és important i clar, si tenim dues feines doncs segurament passem més temps a la feina i tenim menys disponibilitat per diguem, desenvolupar-nos en altres àrees de la nostra vida, com pot ser la familiar, la personal, la vida de parella, no? I poder fer activitats que també ens ajudin a reparar el desgast que comporta la feina, no?
Sempre diuen, la gent diu, no és que no tenim temps, sempre podem treure un temps, no?
sempre podem trobar fórmules per donar-nos una miqueta d'espai per cuidar-nos. A vegades són petites coses, perquè clar, si imaginem que donar-nos un temps és dedicar-li molta estona, a vegades no és realista. Però sí que si som una mica creatius podem trobar moments de satisfacció o de desconnectar una miqueta de lo que és l'activitat frenètica. No?
Uh-huh. En el cas de, si parlem de sexes, home o dona, les dones, diguem-ne, que porten més motxilla, no?, a sobre d'aquest estrès i d'aquesta fatiga. Ho dic perquè jo conec moltes dones, per exemple, que venen aquí a la ràdio a treballar i després se'n van a altres oficines a continuar treballant, no? És més la dona, creu vostè, Dolors?
Bé, la dona sempre, i encara, tot i que les coses estan canviant una mica en respecte a altres èpoques, doncs tenim associades també altres tasques com les cures de les altres persones, no? Uh-huh. Per tant, sempre tenim una sobrecàrrega més gran.
Doncs el que hem de fer és cuidar la salut, no? I la salut mental, que és tan important, doctora, no?
Efectivament, sense salut mental no hi ha salut.
Efectivament. Doncs avui hem volgut conèixer la veu, com opina la Dolors Líria, CEO de Mental Salut Professional i Versa de Gana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Senyora Líria, moltes gràcies i bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Las 7 de la tarde, 35 minutos, Linterna COPE Cataluña y Andorra. Y solo te voy a pedir, nada, un momentito, que me escuches porque quiero que me escuches porque esto merece la pena. Con el seguro de salud de especialistas de Línea Directa, no tienes que pasar por el médico de cabecera. Puedes acceder directamente a pruebas y especialistas y con menos esperas. Así de fácil y así de directo. No esperes más para cuidar tu salud y llama ahora mismo al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ya sabes, consulta las condiciones y ahora sí, ahora continuamos con la linterna de la cadena COPE.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Cuando colaboras con el Domun, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domun.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domun. Colabora en domun.es.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat. It's my
Doctor Humberto Los Certales, médico de medicina interna, experto en medicina regenerativa con más de 20 años de experiencia. Lo vais a encontrar en Medicentre, la calle Consejo de 160. Doctor Los Certales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿qué es la medicina regenerativa?
Bueno, la medicina regenerativa es toda una serie de herramientas que utilizamos para hacer que el propio cuerpo, que tiene la capacidad de autorrepararse, fomentar esta capacidad para que regenere y repare los tejidos que se han degenerado o dañado. Es decir, vamos a intentar que el propio sistema lo vamos a incentivar de alguna manera para que ese trabajo que normalmente tiene que realizar, que es sustituir pues los tejidos que se van desgastando, se van degenerando, sustituirlos por nuevos, pues no lo está haciendo de forma eficiente y acaba produciendo pues trastornos como la artrosis o la degeneración articular, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, la medicina regenerativa son herramientas. Y entre estas herramientas, fundamentalmente y de forma básica, usamos pues, siempre vamos en estado dependiendo de por eficiencia y por el coste. O sea, empezamos por las cosas más efectivas y con el coste más bajo, y si estas no acaban de funcionar, tenemos herramientas más sofisticadas, tipo celular, etcétera. Pero siempre empezamos con herramientas básicas, fundamentales, como por ejemplo ozono. El ozono funciona muy bien, ¿sí? Incentiva la regeneración de los tejidos. Lo hemos podido demostrar como los cartílagos de una articulación pues se reparan, se regeneran. Tarda un poco, eso sí, es un poco lento. Tarda entre 6 a 9 meses para empezar a ver los resultados, pero acaba consiguiendo muy buenos resultados. Es decir, son herramientas y lo que vamos a hacer es fomentar la autorreparación.
Uh-huh. ¿Todos somos candidatos? ¿Todos podemos probar esta medicina regenerativa o hay algunos casos en los que no es correcto usarla?
Vamos a ver, puede haber casos que sea una herramienta limitada, es decir, que a lo mejor la regeneración, porque hay mucha degeneración y ya no sea factible repararla de una forma interesante, ¿no? Esto sí que es una limitación, por eso hacemos las primeras visitas donde lo analizamos, porque imaginamos que una articulación se ha deformado, esto ya no lo vamos a reparar, se ha deformado, está totalmente encallada, o sea, ya no hay manera de que se autorrepare. O sea, estadios muy avanzados con mucha degeneración y con mucha deformidad, pues ya no son candidatos. Otra cosa es que el paciente diga, bueno, oiga, mire, yo tengo 80 años, 85, y resulta que tampoco me voy a operar. Digo, bueno, pues vamos a ver qué conseguimos. Y, hombre, siempre conseguiremos un 30 o 40% de resultados, que a lo mejor ya es suficiente para mejorar la calidad de vida. Pero estas serían las limitaciones. Evidentemente, son tratamientos que no tienen ni efectos secundarios ni contraindicaciones, que se utilizan el propio organismo, es el que va a hacer el trabajo y lo único que vamos a incentivarlo. Tanto sea con el ozono, que lo que hace es aumentar el nivel energético celular, como con las células, que lo que van a hacer es hacer que lo que ya el cuerpo tiene que hacer, darle la instrucción para que lo haga, o sea, vamos a señalizarla, vamos a señalizar el sistema para que repare los tejidos dañados. Vaya, es una medicina que realmente no tiene contraindicación de efectos secundarios, eso sí tiene algunas limitaciones que ya se le explica al paciente que a lo mejor pues esta función pues no la va a recuperar o esto va a ser muy difícil porque realmente ya no hay manera ni de autorrepararlo ni de hacer ninguna cosa. Y entonces está la opción de la prótesis, que siempre puede ser una opción, por supuesto.
Por eso siempre es súper importante tener esa primera visita con el doctor Los Certales y llamar ese número de teléfono al 93-476-3055. Pediremos esa primera visita informativa y además gratuita, doctor.
Correcto, es informativa y gratuita para estudiar el caso y poderle ofrecer al paciente, pues decirle, pues mire, puedo hacerlo esto, puedo hacer aquello, realmente en su caso puedo hacer mucho o puedo hacer poco. En ese momento se analizan las pruebas y el paciente tiene la información y a partir de aquí decide si quiere hacer el tratamiento o prefiere pues esperar o hacer otras alternativas, no hay problema.
Recordemos, 93-476-3055, Medicentre, ahí está el doctor Humberto Los Certales. Gracias, doctor, hasta la próxima.
Hasta la próxima, buenas tardes.
La Linterna.
COPE, Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Este martes, nueva cita rumbo al Mundial 2026.
¡Ojo España!
Desde las 8:15 de la tarde en COPE, España-Bulgaria.
¡Vaya triangulación de España!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, todo lo que pase en el campo y fuera de él, lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja frente a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la dana. Tenía un obrador, una panadería y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Fruta leche Don Simón.
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Ahora, 3 bricks de 3,30 a 1,20 euros. Don Simón, para beberte el mundo.
linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, estem molt pendents de les pròximes zones, d'aquestes precipitacions que ja sabeu que s'esperen a Catalunya, no arreu de Catalunya, però a molts indrets, i amb la mirada posada a aquests aiguats que han afectat a les Terres de l'Ebre i on el govern ha avisat que el temporal no ha acabat i fan una crida a la prudència per la previsió de pluges intenses en aquestes properes hores, sobretot al litoral, al prelitoral i al prepirineu, mentre que les Terres de l'Ebre estan avaluant els danys. La veritat és que ha estat horrorós el rastre destructor que ha deixat aquesta pluja, amb baixos inundats, cotxes arrossegats i nombrosos danys. Aquesta és la imatge en la que ens hem trobat, o s'han trobat, millor dir, els veïns d'aquestes zones afectades. Sobretot, moltíssima precaució i anar mirant també les fonts oficials del temps, no només aquelles que tens al mòbil que dius, vaig a mirar el temps que fa. No, no, al Meteocat podeu mirar, per exemple, el radar, i es mou perfectament com es mou les borrasques, no? I si aquesta borrasca està sobre o no d'on viviu vosaltres. Sempre és molt important mirar fonts oficials. Ho dic perquè hi ha gent que després li agafa així com de sorpresa i diu, no, és que no m'esperava. Doncs sí. I, a més, important les alertes que envien des de Protecció Civil per avisar la població dels aiguats importants i de la precaució que s'ha de prendre a l'hora de no sortir de casa, pujar a pisos més alts en cas de que visquis a un baix o anar a casa d'algun veí, o fins i tot hi ha molta gent que es desplaça a hotels o a casa de famílies per aquests aiguats. Sobretot, moltíssima precaució, així que és millor evitar quedar-se a casa tranquils i que escampi aquestes pluges torrencials que ens estan acompanyant en els darrers temps. Les 7 de la tarda, 46 minuts, i d'aquí un moment, a la linterna de COPE Catalunya i Andorra, ens farem ressò a les notícies, com no pot ser de cap altra manera, d'aquesta situació d'emergència al sud de Tarragona, i ho farem amb la companya Yolanda Bernal. I també tindrem informació esportiva. Ja sabeu, demà juga la selecció espanyola, però informació n'hi ha i molta, i per això el company Joan Batllori ens portarà d'aquí un moment aquesta última hora informativa. I per tot tota la gent que ens vulgui seguir, recordeu que a través de COPE Catalunya poseu al vostre servidor COPE Catalunya i Andorra i allà trobareu tota la informació que està a la vostra disponibilitat i també a la xarxa social de X i de Facebook. Ara arriben les notícies.
La noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec. Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!
Ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Estás escoltant?
COPE Catalunya i Andorra.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
Saludos de César Lumbreras, luego al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. Com estàs?
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Bona nit.
Viu els teus moments amb Luisa Rodríguez. Aquesta nit, momentos amb Luisa Rodríguez.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
No, sí. Creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
No fue un buen día para el gobierno en términos judiciales. La verdad es que ya no sé si va a haber un buen día para el gobierno en términos judiciales de aquí al final de la legislatura, ¿eh? Hay tantas causas abiertas, hay tantos jueces distintos investigando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
A 7 de la tarda, 50 minuts, l'interna de COPE Catalunya i Andorra, com dèiem, arriba el moment de l'actualitat i comencem parlant de la situació d'emergència al sud de Tarragona, que es manté com a mínim fins a aquesta nit. Una emergència que afecta les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Terra Alta i Baix Camp. Les intenses pluges d'ahir diumenge es poden tornar a repetir. De fet, està plovent aquesta tarda en tota aquesta zona i la força de l'aigua de les últimes hores ha causat estralls a poblacions com Godall, La Ràpita, Amposta o Santa Bàrbara. En aquesta cinc comarques, avui no hi ha hagut classe, tampoc activitat als jutjats i només s'atenen les urgències als centres de salut. Aquesta nit es valorarà si s'aixequen o no aquestes mesures o es mantenen també de cara a demà. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí. Tot i la força de l'aigua i les imatges devastadores, la bona notícia és que no s'han de lamentar danys personals. Encara s'estan quantificant els desperfectes, que són molts, en negocis, baixos, vehicles, infraestructures agràries, vivendes. En les últimes hores, tots els esforços s'han concentrat la neteja d'aigua i de fang acumulat. Han estat pluges amb registres històrics i els afectats parlen de l'extrema violència de l'aigua. En qüestió de segons ho va arrossegar tot i la Maria José, que és veïna de La Ràpita, reconeix que van passar molta por.
Jo la casa tota negada. Estic llevant aigua de dins de casa, vull dir, i claro, està filtrant tot el rato perquè ha vingut de la muntanya. Aquesta aigua, terrible, terrible. Ja vaig veure una vegada, però com aquesta no. Com aquesta no. No. És que això és passar-ho. No, no, no. No. No saps com te'n faig trobar. Al final, no veus mai el fi. Era una quartina d'aigua. Una quartina.
Doncs és el testimoni de la Maria José, que resumeix molt bé, no?, la tensió i la por que s'ha viscut en les últimes hores a les Terres de l'Ebre. Només a Amposta es calcula que els danys en instal·lacions municipals arriben als 2 milions d'euros. Alcaldes de les Terres de l'Ebre denuncien que plou sobre mullat. Cada vegada que plou amb una certa intensitat, l'aigua fa mal perquè calen actuacions de fons que evitin aquests danys recurrents a la zona. L'Adam Tomàs, alcalde d'Amposta, demana més implicació de l'ACA.
No pot ser que el barranc de núvols que passa per Amposta arriba a la Nacional 340 i ningú sap què passa després de la Nacional 340. I què passa? Pues que està allà la Nacional 340 cada vegada que cau aigua. Aquesta aigua que arriba a la Nacional 340, per fer-la arribar fins al delta de l'Ebre, s'ha de mirar com se fa arribar. Un clam unànim per part dels alcaldes que l'ACA fiqui fil a l'agulla a la millora del desguàs hídric també de muntanyes.
A aquesta hora hem de dir que encara hi ha carreteres tallades a la zona afectada, al sud de Tarragona. Està suspesa la circulació de trens entre Ulldecona i l'Aldea i també continua suspesa la circulació de mitja i llarga distància entre Barcelona i València.
Estarem molt pendents de tot plegat. I canviem de tema perquè Manresa penalitzarà els veïns i comerços que no facin servir els contenidors intel·ligents. Aquest dijous es discutirà al ple la proposta d'ordenances fiscals que inclou una taxa de gairebé 90 euros pels qui deixin les bosses fora dels contenidors.
Sí, es calcula que un 10% dels veïns de Manresa encara no han fet servir la targeta dels contenidors intel·ligents o ni l'han anat a recollir. Aquesta deixa Xadesa té un sobrecost per l'Ajuntament d'aproximadament 500.000 euros i una part, la meitat, es vol cobrir amb aquesta nova taxa. L'alcalde de Manresa, Marc Caloi, assegura que no hi ha voluntat recaptatòria, però sí que és un toc d'atenció.
No és amb una voluntat recaptatòria, insisteixo, que el que volem és que la gent vagi a buscar les targetes i utilitzi les targetes per obrir els contenidors. Si això passa així, no tindrem bosses fora i, per tant, aquest cost complementari el deixarem de tenir, aquesta despesa, no? Per tant, avís per a navegants, el que estem demanant des de l'Ajuntament és que es vagi a buscar la targeta i s'utilitzi correctament el model.
A l'estiu, l'Ajuntament ja reconeixia que hi havia un problema amb la gestió dels residus. S'ha incrementat la freqüència de recollida d'escombraries per evitar la imatge de contenidors plens a vessar, però també hi ha un problema, diuen des del consistori, de deixadesa i manca d'interès per part d'alguns veïns.
I el districte de Ciutat Vella de Barcelona podria ser un dels beneficiaris de la primera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. L'Ajuntament opta una subvenció de 12 milions i mig per fer diferents actuacions en aquesta zona de la ciutat.
Per exemple, la instal·lació d'ascensors o la rehabilitació de finques que són de les més envellides de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, confia en que aquesta subvenció de la Generalitat acabi de donar una embranzida a les actuacions i inversions que ja té en marxa el consistori.
Aquests 12,5 milions als quals es postulem ens han d'ajudar a intensificar les inversions, a reforçar les intervencions al Pla de Barris de Ciutat Vella i que aniran sobretot en l'àmbit de la rehabilitació, de l'habitatge i de la rehabilitació. Per exemple, en el que es coneix com Can 60, al carrer Riereta número 20, i també a l'impuls d'un pla de rehabilitació de finques d'alta complexitat.
En cas de rebre aquest ajut, l'Ajuntament calcula que d'entrada es podrien rehabilitar 30 finques.
Més informació a Cope Ponés i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
I arriba el moment de l'actualitat esportiva amb Joan Batllori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Montse.
Estàvem pendents aquest matí al Barça de l'estat físic de dos futbolistes.
Sí, de Dani Olmo i de Ferran Torres, que passaven proves després d'abandonar tocats la concentració de la selecció espanyola. Volem els detalls. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Montse, avui dia de comunicats mèdics. El primer, el de Dani Olmo, no és tan greu. Hi ha una petita ruptura al soli de la cama esquerra, però la bona notícia per Flick és que només estarà de 2 a 3 setmanes de baixa. Això vol dir que és baixa segura contra el Girona, contra l'Olympiacos i encara no s'ha descartat contra el Real Madrid. Qui ha tornat a la selecció també és Ferran Torres, en el seu cas per una sobrecàrrega, però no és baixa, podrà jugar contra el Girona. I els dos que també podran jugar i jugaran són Fermín López i Lamine Yamal, que avui per primera vegada s'han entrenat amb els seus companys. Fermín ja portava dies trepitjant gespa, tindrà minuts contra l'equip de Mitchell i també Lamine Yamal. En el cas del 10 blaugrana, l'objectiu és anar sumant minuts també contra l'Olympiacos per poder ser titular al clàssic contra el Real Madrid al Bernabéu.
Gràcies, Víctor. I també, Joan, estem pendents de la salut d'una de les jugadores importants del Barça femení.
Sí, d'Eva Payor, la golejadora de l'equip, que es va lesionar el genoll jugant ahir al camp de l'Atlètic de Madrid. Pintava molt malament la cosa i al final les notícies són, entre cometes, bones. Edu Badia, bona tarda.
Sí, respira el Barça després de conèixer que Eva Pajor estarà entre 4 i 6 setmanes de baixa després de la lesió que va patir ahir contra l'Atlètic de Madrid, on va abandonar el terreny de joc amb evidents signes de dolor i entre llàgrimes. Comunicat que hem conegut després de l'Esportscope i on el conjunt blaugrana informa que la davantera polonesa pateix una lesió al complex posterolateral del genoll dret i rebrà un tractament conservador. Un mal menor, ja que això significa que es descarta una lesió de llarga durada i Pajor es podria perdre el clàssic del 16 de novembre contra el Real Madrid i el partit contra el Chelsea de la Lliga de Campions, previst per a finals del mes de novembre.
Gràcies, Edu. També és notícia al Barça femení, notícia d'aquest matí, la renovació de la portera Catacoll fins al 2029. L'escoltem.
Primer, que crec que el projecte és molt clar d'aquest equip, que sempre vol anar més, que tenim els millors jugadors del món, que tinc la sort de poder entrenar els millors jugadors del món. Fent això me fa bona, me fa millor. Tenir un staff increïble, tenir un director esportiu també increïble. Crec que tot està bé per quedar-te aquí. Crec que estem en el club perfecte, ciutat perfecta, me sent com a casa, quan estigués a Mallorca, i crec que això també és un punt molt important, i com van dir, com volien renovar, doncs no vaig tenir cap dubte de que diria que sí.
El Barça femení, que recordo, té partit de Champions aquest proper dimecres al camp de la Roma.
I l'Espanyol ha tornat a la feina?
Sí, ha tornat a la feina per començar ja a preparar el partit de divendres al camp de l'Oviedo, partit de Lliga. L'Espanyol, que encadena 4 partits sense guanyar i vol retrobar-se amb la victòria. Parla el migcampista blanc i blau, Urco.
Al final sabemos que bueno, va a ser un partido muy complicado, pero bueno, si vamos como lo hemos estado haciendo hasta ahora, nos va a ir muy bien. Hay que estar tranquilos, la cabeza tranquila, ¿no? Porque en el día a día estamos trabajando muy bien. Y lo que te digo, al final el fin de semana pues se va a reflejar seguro. Con su gente, ¿no? Que va a apretar, tiene un buen equipo y la verdad que va a ser un partido muy complicado, pero como bien te digo, nosotros vamos a ir a por los tres puntos y estoy convencido de que lo podemos sacar adelante.
Doncs al marge de futbol, Joan, tenim Motor Marc Márquez. Què ha passat finalment amb ell?
Sí, ha passat pel quiròfan al final per solventar la lesió a l'espatlla que li va provocar la caiguda al Gran Premi d'Indonèsia. El tractament conservador no funcionava, està per veure quan podrà tornar a competir. I hem felicitat a Sportscope i al Sant Andreu femení de waterpolo, campiones de la Supercopa d'Europa. Ara busquen el gran títol que els falta, que és la Lliga Mataró i Sabadell com a grans rivals. Parla per Sportscope la internacional Elena Ruiz.
Sí, també m'agrada, no?, que hi hagi equips, més equips competitius. Crec que el Terrassa també ara està molt bé i crec que és bo per la Lliga, pel waterpolo, no?, espanyol, que hi hagi molts equips que puguin competir pel títol i també fa molt més interessant els partits i també competeixes molt i et pots posar a un molt bon nivell.
Acabo amb un apunt de bàsquet. El Manresa ha comunicat que el partit de dimecres d'Eurocup contra l'Apoel de Jerusalem es disputarà a porta tancada.
Gràcies, Joan Majori, per la informació. I nosaltres hem arribat fins aquí a la linterna COPE Catalunya i Andorra. Salutacions de la Montse Rodríguez. Ara, Àngel Expósito. Fins demà. Adéu-siau.